Han acabado en 300 años de cárcel para el socialismo corrupto de Andalucía, que a usted le aupó a la Secretaría General. Lecciones, a mí, de corrupción, ni una. Y a este partido tampoco. Explíquelo a toda la ciudadanía española. 2 meses sin hablar de los ERES, que es el caso de mayor latrocinio de la historia democrática de Europa y de España, por cierto.
Pues muchas gracias, señor Casado, por la moderación de su intervención. Acabó el año 2019 y con él el supuesto viraje a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo.
El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos, es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa.
Señores de la derecha, de la ultraderecha y de la ultraderecha,
está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado.
El procés había acabado gracias a la justicia y usted lo ha resucitado y ha amnistiado de facto a sus autores materiales. Qué desvergüenza, señor Sánchez, firmar un pacto que quiebra la igualdad de los españoles con una mesa de gobiernos bilateral degradando España al nivel de una autonomía.
He observado... Hombre, vamos a ver, claro que la llevo escrita. Es que llevan ustedes repitiendo 15 meses el fin de España y el fin del mundo, que no llega, con los mismos argumentos. Pues permítanme ustedes que preparen las intervenciones.
Volver a la política un conflicto político y dejar atrás la deriva judicial. Esta és una frase que passarà a los anales de la història negra espanyola.
Bé, en fi, tots reconeixem aquestes intervencions que s'han donat en el Congrés dels Diputats en els últims darrers dies durant el transcurs de la sessió d'investidura de Pedro Sánchez, aquesta sessió d'investidura emocionant, accidentada, en fi, va venir doncs d'un vot, o sigui, va sortir escollit per un vot, i sobretot el que ens quedem és amb aquests improperis, amb aquesta tensió, amb aquesta virulència, beligerància que s'ha palpat en l'ambient. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Jordi Armenteres, ell és un dels periodistes històrics de RAC1, que va estar present ahir en el Congrés dels Diputats seguint aquesta sessió d'investidura. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, com esteu?
I moltes gràcies per acompanyar-nos en el de Far a Far avui, dimecres 8 de gener. Escolta, tu has viscut diverses sessions d'investidura, no?
Sí, i tant, unes quantes, moltíssimes, però aquesta no té res a veure amb totes les altres. Bàsicament, tu deies ara, perquè tu parlaves d'improperis, podem anar una mica més enllà, perquè es van sentir insults, amenaces, hi va haver un muérete, es nota que la política ha entrat en una altra espiral, en una altra dinàmica. Mireu, el Julián a La Vanguardia ho descrivia molt bé, no sé si era el dia de Reis, el dia 6 de gener, que deia, entrem en la tercera gran etapa de la crispació. La primera és la dels anys 90, amb aquell Aznar dient...
Vallecer,
González, que acaba amb molts mesos d'una tensió política molt bèstia. Després tenim el setge Zapatero, que dura el que duri, i això és molt més recent i ho recordem molt més, i ara estem a les portes d'entrar en aquesta tercera... escalada verbal entre dretes i esquerres amb una polarització molt bèstia, i aquest cap de setmana i en el minidebat d'ahir el que han fet és l'escenificació d'això, que més enllà... Fixeu-vos, els talls de veu que escoltàvem ara eren sobretot de la sessió inicial del dissabte al matí, n'hi havia algun que Pedro Sánchez demanava moderació, demanava... recollir una mica de voluntat per pactar ni que fossin els grans temes d'estat per tal que la legislatura pogués començar, i a mesura que anava avançant el debat, el que passava precisament era el contrari.
Sí, sí. Això és el que et volia preguntar. És una pregunta retòrica. Sabem que has estat a moltes sessions d'investidura i constatem que, per la teva resposta, doncs que mai havies testimoniat, mai havies passat per una cosa com aquesta, no?
Fixeu-vos en una cosa que habitualment hi ha aquesta norma no escrita en política, que són els 100 dies de gràcia per un nou govern o per algú que comença a governar. Així ja no es va respectar ni amb Zapatero en l'última legislatura, i encara menys es respectarà ara. I sentint aquest matí Pablo Casado, que ha anat a la COPE, es denota que no, que hi haurà oposició des del primer dia amb dents i ungles, sense cap mena de vergonya, a l'espera fins i tot de saber quins han de ser els objectius, quin ha de ser el Consell de Ministres, i estem davant d'una nova etapa política que ja veurem el que ens depara i ja veurem, òbviament, si aguanta un govern de coalició que és un invent a Espanya, perquè això no ha existit mai.
Jo, tu, Jordi Armenteres, que ets una persona que fa molts anys que segueix la política a l'estat espanyol, quan, per exemple, Abascal diu a Pedro Sánchez i diu al govern que és un govern il·legítim i traïdor, tu creus realment que hi ha una significació molt ben calculada, sabent doncs, que les emocions s'estan apropiant de tot el discurs polític darrerament, o creus que realment ho sent així?
A veure, crec que és un gran teatre la política i que el fet que hi hagi tanta televisió que estigui fent política i siguem tantes ràdios que estem fent política, que des de primera hora del matí cada dia els argumentaris dels partits polítics tinguin tants altaveus, això el que implica és que, a veure, els partits polítics són empreses, desenganyem-nos, i es mouen per uns interessos empresarials que, més enllà d'això, al darrere hi ha Espanya, hi ha unes lleis, hi ha unes voluntats de progressar o de ser més conservadors. Però és veritat que l'ultradreta seria una altra història, eh? I aquí, amb el tema de Vox, francament jo no entenc com no hi ha... No hi ha expressions, no hi ha intervencions que no han tingut una censura més bèstia des de la tribuna del Congrés, des de la presidència de Meritxell Batet, quan utilitza expressions totalment racistes, xenòfobes, i això es fa amb seu parlamentària, això surt al diari de sessions, i això d'aquí 100 anys encara està escrit als llibres. Però sí que és veritat una altra cosa, que de la mateixa manera que s'insulten dins l'hemicicle, després, quan han anat sortint cada dia que han hagut de sortir de l'hemicicle, hi ha hagut bones cares, hi ha hagut encaixades de mans, hi ha hagut salutacions, hi ha hagut converses entre diputats de grups que dins s'ho han dit tot, i llavors aquí hi ha un equilibri entre política, teatre, interessos polítics i la ràbia d'uns de no poder pactar i que Sánchez sigui president del govern espanyol. Per cert, ara fa 29 minuts que ha pres possessió del càrrec ja davant del rei en una cerimònia molt, molt curta que ha durat encara no 3 minuts.
El rei que ha sigut una de les, diríem, armes i encíboles en aquesta sessió d'investidura, pareix que volen, des d'alguns sectors polítics, instrumentalitzar-lo. Hi ha diferents analistes que han assenyalat això. Tu com ho veus?
Mireu, hi ha una metàfora que no sé si en podríem treure alguna conclusió. En l'acte de fa mitja hora a la Zarzuela, el rei Felip VI anava amb corbata de color blau, que és la corbata clàssica que poden utilitzar sobretot els partits de dretes. No? Uh-huh. El joc de les corbates podem jugar. Vaja, tothom que tregui la conclusió que vulgui. Però sí que és veritat que de la mateixa manera que PP, Vox i Ciutadans s'han apropiat de la figura del rei o ho han intentat, hi ha la intervenció d'ahir del portaveu del Partit Nacionalista Basc, Héctor Esteban, dient a què esteu jugant, i Pablo Iglesias va molt més enllà dient fins on sé jo és el rei qui proposa la investidura d'un president i vostès l'estan desprestigiant, perquè és veritat, perquè el debat d'investidura es fa en base a un reial decret signat per Felip VI on es proposa la investidura de Pedro Sánchez, no cap altre. Llavors, el joc polític és molt interessant des d'aquest punt de vista perquè la figura de Felip VI sempre havia estat o hauria d'haver estat neutral, i en aquests moments hi ha un joc al voltant de la monarquia que, òbviament, portarà algun tipus de conseqüència en el futur.
Escolta, tu has estat anys treballant des de Madrid. Una pregunta. Creus que ara, finalment, l'estat espanyol, en aquest cas des de la seva capital, Madrid, està coneixent el que és la crispació política tal i com s'ha viscut, per exemple, al Parlament de Catalunya els últims 5-6 anys, des que va iniciar-se això, com aquest moviment conegut com el procés, on hi ha hagut molts moments de tensions al Parlament de Catalunya, i pareixia doncs, que Madrid en quedava una miqueta al marge i que sembla que s'hagi traslladat a Madrid i que ara mateix Espanya estigui coneixent aquestes tendències, aquesta manera doncs, de fer política en seu parlamentària. Creus que està passant això ara?
Sí, totalment. Estic molt d'acord amb tu amb el que estàs dient. Sí que és veritat una cosa, el Parlament de Catalunya era un Parlament que fins fa 6-7 anys era una bassa d'oli. Era un Parlament on no s'aplaudia, era un Parlament on no s'escridassava.
L'oasis, no? L'oasis català.
És que no passava pràcticament res al Parlament de Catalunya. Hi havia una disciplina, hi havia una educació en els tractes que era molt bèstia, i això que ho trenca? Això ho trenca la irrupció de Ciutadans al Parlament de Catalunya, i ho trenca més quan Ciutadans porta el castellà al Parlament de Catalunya. Hi havia una norma no escrita, que és que les intervencions, a la mesura que fos possible, seien en català. I això ho respectava tothom. I els polítics, que al català els costava, es posaven les piles per poder fer debats en català al Parlament de Catalunya. La irrupció de Ciutadans implica entrar al castellà allà, impliquen les primeres queixes, impliquen les primeres escridassades d'alguns grups polítics, i això va anar a més i va anar creixent. Al Congrés dels Diputats d'escridassades n'hi ha hagut sempre, tota la vida. De fet, la gran diferència entre el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats precisament era aquest tracte entre grups parlamentaris. Què ha passat ara al Congrés dels Diputats? Que aquelles escridassades de tota la vida han anat a més. I el salt perillós que s'ha fet en aquests moments és que hi ha hagut insults. La diputada de Bildu, la portaveu de Bildu, li van dir «muérete», li van dir «muérete» en seu parlamentària. Aquesta és una acusació gravíssima, i això al final amb el que ens trobem és que una cambra parlamentària pot ser el que vulgui, però si dona exemple, això també es tradueix en la societat d'alguna manera, i el fet que hi hagi insults i el fet que hi hagi hagut aquests improperis que tu deies al principi de tot, ha acabat desembocant també en certa manera en tota aquesta llau de mails en forma d'amenaces, de piulades a les xarxes socials contra diputats socialistes, contra el portaveu de Teruel Existe, i així estem. I així estem. A RAC1 fèiem el Jordi Basté de RAC1, el presentador del món a RAC1, ahir deia una cosa, diu, ens hem acostumat a retransmetre plens al Parlament de Catalunya sortint d'aquell oasi precisament perquè són notícia, perquè pel que hi passa, pel que s'hi diu i pel que s'hi viu, i a partir d'ara les sessions de control al Congrés dels Diputats els dimecres al matí probablement ens trobarem en la situació d'un galliner que òbviament no en podrem quedar al marge, que les haurem de donar en directe, perquè seran imprevisibles el que pugui passar entre la divisió, la polarització de dretes i esquerres, o del pacte en aquests moments de PSOE amb els que han aconseguit els sis i les abstencions, i clar, la polarització també de les dretes per aquests cops de colze que hi ha entre PP, Vox i Ciutadans, per molt que avui Pablo Casado digués que és el gran partit moderat, no sé d'on ho treu, però segurament hi ha massa fronts oberts en aquests moments, amb una legislatura que comença a caminar i on, òbviament, encara no se'n saben els objectius perquè el programa de govern és molt genèric, i això obre molt el camí a fer molta política i a fer molt Congrés dels Diputats.
Bé, haurem d'estar molt atents si aquesta tensió al Congrés dels Diputats, en aquestes sessions de control dels dimecres, també es trasllada doncs, en manifestacions i presència als carrers, com va passar en diversos anys anteriors. Ja per acabar, Jordi Armenteres, periodista de RAC1, ahir i el dissabte doncs, vam veure diverses imatges. Una d'elles va ser aquesta, la Aina Vidal, no?, la diputada en Comú Podem, va dir doncs, que no havia anat a la primera sessió perquè té càncer, un càncer greu, i que va anar a la segona doncs, per poder votar i així doncs, donar doncs, aquesta victòria, aquesta presidència a Pedro Sánchez. Va haver un moment que tothom la va aplaudir. Va ser tothom o fins i tot hi ha gent que no va aplaudir amb aquesta diputada? En un moment
així? No va ser tothom. Amb això també ens trobem una situació, si us hi fixeu al Congrés dels Diputats, a tot arreu veiem exactament les mateixes imatges. Això per què és? Perquè el Congrés dels Diputats és un gran plató on hi ha 12 càmeres i la realització del Congrés dels Diputats la fa un realitzador contractat pel Departament de Comunicació del Congrés. Llavors, clar, nosaltres veiem el que ens deixen veure, perquè òbviament les transmissions les hem de fer des de fora perquè des de dins no podríem parlar i tampoc hi ha cabines de ràdio al Congrés com passa al Senat per poder-ho veure. No, amb el tema de l'Aina Vidal és molt bèstia que alguns diputats de PP, Vox i alguns de Ciutadans ni tan sols fina per poder aplaudir algú que forma part dels comuns, que el dia abans havia revelat que té un càncer molt agressiu, molt minoritari i que necessita, i que a més es troba malament. Ahir a Vidal, i quan entra al Congrés dels Diputats, al cap de 20 minuts es trobava molt malament. I feia molt mala cara, i un uixer se li va acostar i li va dir: necessites alguna cosa? I li va dir: no, aguanto bé en aquests moments. La situació d'Aina Vidal és fins on hem arribat, que al final la misèria humana, quan hi ha interessos polítics pel mig, es demostra que pot ser molt bèstia. I això és el que va passar ahir. És veritat que després, a veure, inicialment hi ha el reconeixement a Aina Vidal amb aplaudiments de la majoria, però no de tots. Sí que és veritat que després, després de la investidura, quan se li dona un ram de flors per part de Pablo Iglesias, tots els que eren al Congrés dels Diputats la van aplaudir. Però hi havia bona part de la bancada del PP, de Ciutadans i de PSOE, que ja havien sortit del Congrés dels Diputats i, òbviament, no hi eren per intentar rectificar el no aplaudiment d'abans.
Val, ja per acabar, Jordi Armenteres, va ser un dia de gestos, com hem dit, com ara mateix hem explicat, ara mateix hem relatat, dos dels quals encara ressonen i ens queda molt atenció. Un és Suárez i Liana posant-se d'esquena a la intervenció dels diputats de Bildu. Una, l'altra és Pablo Iglesias, aquells que van sortir de les places, que deien que volien tocar els cels i que finalment des d'un moviment de places arribant a tenir ministeris, plorant desconsoladament. Quina de les dues imatges et quedes?
Em quedo, òbviament, amb Pablo Iglesias. El tema de Suárez i Llana és hipocresia política absoluta. Fa molt poca fe al seu pare, que el seu pare era un dels grans dialogadors que ha pogut tenir el govern espanyol en una etapa molt complicada. Si us hi fixeu, a més, és un tema personal, perquè just darrere seu, en aquella tribuna del Congrés on hi seu la mesa, Suárez i Llana en forma part, i Ana Pastor. Ana Pastor és l'expresidenta del Congrés, és l'exministra de Foment. Ana Pastor no gira. I Ana Pastor és molt millor política que Suárez i Llana, que al final viu de l'herència del seu pare i que no ha aconseguit absolutament res en política, i l'únic que fa és aquest gest cabal, que el Partit Popular te'l ven per tot arreu, però és que si no va acompanyat d'altres. I al final, si us hi fixeu, el primer dia Suárez i Llana a gira, té el seu moment de glòria, però el segon dia, en el dia d'ahir, és Vox qui abandona l'hemicicle quan parla a la portaveu de Bildu. Llavors és Vox qui s'emporta el titular i no Suárez i Llana en aquesta ocasió. De Pablo Iglesias, ja ho veurem on va parar un govern de progrés amb el PSOE. Sí que és veritat que Podem, tots els ideals o tot el que havia defensat tota la vida, ha anat caient pel seu propi pes en el moment que ha entrat a fer política, i estic parlant de la manera de comunicar de Podem, de la manera com tracten, depèn de quines qüestions, dels silencis que hi ha Podem, quan el moviment 15M precisament el que defensava era posar-ho tot sobre la taula, revisar-ho tot, poder debatre de tot, poder fer debats a les places, que per això existia el moment 15M, i ja veurem de quina manera queda institucionalitzat Pablo Iglesias després de tots aquests anys al Congrés dels Diputats i ara entrant en un govern espanyol. Per cert, deixem afegir una última cosa. És curiós perquè fins ara hem vist un Pablo Iglesias sempre combatiu al Congrés dels Diputats. Això s'ha acabat. Pablo Iglesias, per molt líder de Podem que sigui, a partir d'ara serà vicepresident del govern espanyol. No parlarà en nom d'un partit, i sí que parlarà en un nom de govern, en nom d'un govern. I tot el que digui a partir d'ara es fiscalitzarà a partir del paper que ell té en un govern espanyol presidit per Pedro Sánchez, i el que digui ell serà vàlid també per Pedro Sánchez. I a més, Espanya és un país que no té cultura de governs
de coalició.
De coalició. I a partir d'aquí hi haurà moltes coses que tothom haurà d'aprendre molt. Sí que és veritat que en algunes comunitats, o en algunes terres, o en algunes nacions, com és el cas de Catalunya, o el cas de Balears, vosaltres mateixos n'esteu farts de tenir governs de coalició amb les contradiccions que això s'implica entre partits. Això Espanya ho ha d'aprendre encara, i Espanya és molt novella per poder-se sotmetre a un govern de coalició. La sorpresa està servida.
Moltíssimes gràcies, Jordi Armenteres, per aquesta valuosa intervenció, per aquest valuós comentari, aquest relat en primera persona del que succeí ahir en els Congrés dels Diputats. Gràcies i que passis un bon dia.
Salut i bon programa.
Salut. Doncs aquí tenim ja preparats els nostres tertulians amb els que acabarem el programa d'avui. Paco Mallans, bon dia.
Què tal? Bon dia i bon any a tot Déu.
Bon dia i bon any, Joan Costa.
Hola, hola, bon dia a tothom.
I bon dia i bon any, Paco Raiz.
Buenos días y buen año para todos.
Vinga, va. Hem estat escoltant aquest periodista de RAC1, un periodista molts anys treballant en política, ha estat molts anys a Madrid, testimoni a primera mà i es trobava ahir dins el Congrés dels Diputats. Escolteu, Valtros, vau seguir ahir la investidura? Ahir dissabte?
Jo sí.
No.
No?
Vaig veure una part de la votació, em van comentar amb un dinar familiar una mica els punts més significants, per d'alguna manera, del debat, però no tinc...
Per telenotícies, xarxes socials, sí que heu anat sentint coses, no?
Sí, heu anat sentint coses, també.
Escolteu, el que va passar ahir i el dissabte, ja directament us ho pregunto, vos fa por?
A veure, com deia el periodista que es parlava abans, entrem en una època totalment diferent en aquest país. O sigui, a nivell de comunitats sí que hi havia governs de coalició, a nivell d'estat és la primera vegada que passa. Jo no li auguro gaire duració en aquest govern. Abans el micròfon tancat amb en Paco, ell diu que sí, jo tinc les meves dudes, por no, o sigui, por de ninguna manera. Sí que és veritat que el que es va viure ahir en el Congrés, segons els resums que he vist i demés, dona molt que pensar. A veure, el tema d'una diputada que digui que li porta una merda al govern d'Espanya, no sé què pot fer en el Congrés dels diputats. El tema de Vox insultant i dient-li muérete a sa Bildu, o tanto, Bildu, jo personalment no m'agrada, però Bildu l'han elegit, és un partit absolutament legal que es presenta en eleccions i que té uns votants que no tot torna tard, és la gent normal i corrent que ha votat aquest partit i estan totes les legitimitats del món dins del Congrés. El que deien de govern legítim no és veritat, el govern que va sortir ahir és perfectament legítim i democràtic. Una altra cosa és que m'ho agradi
o no. Traïdor.
Això no és veritat. Ni és il·legítim ni és traïdor. O sigui, el que deia l'altre dia una tertúlia d'una televisió, una periodista del PP, de que havia enganyat els votants, jo no estic d'acord. O sigui, Pedro Sánchez va presentar unes eleccions i els resultats electorals han estat escassets i per conformar un govern ha tingut que pactar segurament amb qui no li hauria agradat pactar mai. No hi havia altra solució. És que li haurien pogut dar la solució, el van negar a dar-li. Una altra cosa és la duració que tingui aquest govern. Jo tinc les meves dudes, que ningú s'equivoqui. Ahir no es va acabar el problema, ahir va començar el problema. D'ara endavant, tot el que hagi de passar per el Congrés tindrà que aconseguir aquests 166 vots, i això no és fàcil.
Todo no. No hay todo lo que pase por el Congreso, pero sabes que se puede gobernar, o sea, al final se hacen muchos decretos, leyes. Lo más importante es conseguir presupuesto, que yo creo que se va a conseguir porque además van a ser unos presupuestos sociales y quiero ver cómo la CUP, por ejemplo, o como Esquerra Republicana, que son partidos de izquierda, votan no a unos presupuestos sociales o como unos presupuestos donde van a haber inversiones, por ejemplo, para Cataluña o van a haber inversiones para el País Vasco, el PNV o Junts per Cat vota que no. Yo eso no lo creo. Yo creo que va a ser que va a haber gobierno durante tiempo y sobre todo porque no hay capacidad real para presentar una moción de censura. Cosas que, por ejemplo, cuando gobernaba Mariano Rajoy sí que la había. Había una capacidad real para presentar una moción de censura porque Mariano Rajoy fue presidente por la abstención del PSOE.
Sí, exactamente.
Pero no tenía una mayoría. Como una mayoría dentro del Congreso. De hecho, se vio con la moción de censura. Ahora mismo, ¿tú ves una posibilidad de una moción de censura? No.
No, pero perdona un moment. Pero Paco, perquè caigui un govern no és necessària una moció de censura. Basta que el president del govern vegi la impossibilitat de ser governant i dissolgui les càmeres.
Però és que realment lo más importante para poder governar, lo más importante para poder governar es el presupuesto. Y yo estoy seguro que eso... Incluso ya se ha hablado entre Esquerra Republicana y el PSOE, o sea, tiene que haber unas líneas presupuestarias entre partidos de izquierdas, además, que van a ser unos presupuestos sociales, y no veo a Esquerra Republicana votando en contra de unos presupuestos sociales.
No sumen 166.
No, no, pero también está Podemos, está PNV, que es, tú sabes que el PNV al final siempre se pone de acuerdo, es un partido que apuesta por el diálogo, está Teruel, hay partido, incluso Coalición Canaria, que a lo mejor ha votado en contra, pero unos presupuestos que puedan beneficiar a los canarios los tendrá que votar a favor. O sea, yo estoy seguro que va a haber presupuesto, que se va a votar y se va a seguir adelante. Y eso es lo más importante, porque sí que otras cosas que se están diciendo y que se han dicho de derecha, como que se va a romper España, que si va a haber un referéndum, etcétera, etcétera, eso sí que es mentira. Eso sí que es mentira, porque para hacer eso sí que necesitas más de 166. Necesitas dos tercios para reformar la Constitución. Y para eso necesitas que el Partido Popular vote también a favor. Entonces, realmente, eso sí que no va a ser posible. Y a mí sí lo que... Yo no tengo miedo a que haya... Yo creo que es lo normal en todos los países europeos que hayan... Yo no estoy de acuerdo en que sea un gobierno legítimo. Es un gobierno legítimo porque está basado en el voto de los representantes de partidos que son legítimos. Te guste o no te guste quien los vote o su ideología política. Y esa manera a mí siempre me ha sentado mal, esa manera que tienen algunos de otorgar carnets de buenos españoles, de malos españoles, de traidores. Hoy en Cataluña también de buenos catalanes, malos catalanes. Ahora que RC, por ejemplo, se ha abstenido... Recordar que en Cataluña también se les ha llamado botiflers, que es la seguramente el insulto peor que hay en Cataluña.
Ah, no te creas.
Bueno, otro traidor. Botifler es un insulto bastante potente.
Es un insulto ranci que bueno, ningú li fa cas.
Traidor. Se les ha llamado traidores, traidor, sí. ¿No? Lameculos, yo eso lo he visto en las redes sociales.
Sí.
Además, sí, a mí más que eso sí, me preocupan dos cosas. Uno, el uso del populismo... en general en Europa, no solo en España, sino en Europa, y seguramente, porque esto ya, al final son corrientes que hay en Estados Unidos, el uso de las redes sociales a través de fake news, que es brutal. O sea, Facebook ha tenido que eliminar noticias y vídeos de voz. O sea, partidos de este estilo que se ponen la etiqueta que tienen de víctimas de que los medios de comunicación van en contra de ellos y luego sacan noticias como si fueran reales, a través de posts en internet que no sabe muy bien qué viene, y la gente retuitea sin ningún control. Y eso sí que me preocupa. Eso sí que me preocupa el avance del populismo en Europa, que ya hubo un avance del populismo en Europa, que fue después, y en Estados Unidos, que fue después de la crisis del 29, que la crisis política, la crisis económica, perdón, de los últimos años también ha traído esta clase de populismo, y está trayendo populismo de diferentes tipos, pero sobre todo fascismo, la vuelta del fascismo a Europa y a Estados Unidos, porque Donald Trump en el fondo no deja de ser tampoco fascismo. Y eso sí que me preocupa y que es peligroso, y yo lo que espero es que este gobierno de izquierdas atienda la desigualdad social, que al final es el caldo de cultivo perfecto para este tipo de discursos, ¿no? Lo fue en el 29 con la figura del working poor, ¿no?, del trabajador pobre, y lo está siendo también ahora con la figura del trabajador pobre. Cosa que hace, por ejemplo, en 15 o 20 años en España no existía y que ahora existe, ¿no? La gente que trabaja y que aun trabajando no es capaz de llegar a final de mes. Y ese es el verdadero peligro y eso es lo que verdaderamente espero que ataque un gobierno progresista.
Hombre, jo des del meu punt de vista, els resultats i tot el que hem estat veient, por no m'ha fet por. No m'ha fet por. Sí que m'ha fet una certa decepció en quant a ses formes que aquest dret d'expressió que tenim tothom ja quasi està per damunt del respecte cap a les persones, i això aquí no em pareix bé.
Em referia a això, em referia sobretot a les formes, el que es va veure ahir.
Correcte. M'apareix una miqueta denigrant veure uns polítics que mos representen que se puguen creuar insults entre ells, no? Vull dir que aquesta gent havien de fer un curs de social, de comportament...
Això havien de fer un d'entrenar al Congrés.
Comportament en aquests puestos. No està bé aquests insults, vull dir, no se pot insultar a una persona, no se li pot dir muérete, ni allí ni a ninguna banda. Entonces, no m'agrada veure aquestes coses que passi entre aquestes persones que són les que mos tenen que representar i dirigir. Per l'altra part, el resultat, bueno, és bastant, jo penso que satisfactori, perquè hi ha una majoria progressista en aquest país i, bueno, i ha sortit un president progressista. Aquest president haurà de fer-ho molt bé perquè ha guanyat per una majoria molt simple i, bueno, s'haurà de posar en el puesto de tots els espanyols i haurà de fer-ho molt bé. Igual que en Pablo Iglesias ja no, quan parli ha de parlar com a vicepresident d'un govern d'un país, i el mateix li passa a Pedro Sánchez, i m'agradaria, feia falta que sortigués un president, feia falta poder encaminar aquest país, i crec que tots els polítics hauran de posar molt de la seva part, i té que haver-hi molt de diàleg, i Espanya se té que basar a que hi hagi un president de coalició, uns governs de coalició d'aquí endavant, perquè la pluralitat hi és i hi serà sempre. Les majories s'han acabat.
respecto a lo que dice Joan, que hacía falta un gobierno. Es verdad, hacía falta un gobierno. Y las comunidades autónomas lo saben. Las comunidades autónomas están agobiadas. Agobiadas presupuestariamente. Y por ende, por ejemplo, aquí los consejos también, porque muchas veces depende de los fondos que llegan de la comunidad. Y esos fondos, hace tiempo, que no se están ajustando porque no ha habido presupuestos. Entonces yo cuando... Entiendo también que, por eso creo y confío en que vaya a salir adelante los presupuestos generales del Estado, porque las comunidades también van a apretar. Porque yo creo que hay muchos discursos que son de cara al público. Por ejemplo, yo puedo entender el discurso de la diputada Bassa, ¿no?, que tiene una hermana en la cárcel, que ella considera que encarcelada injustamente. Otros podemos considerar que encarcelada justamente, es igual, pero lo puedo entender desde el punto de vista humano, pero ella es una política, y no creo que ese discurso que tuvo fuera una cosa personal. Yo creo que ese discurso está sobre todo dirigido a las masas de votantes, porque no nos olvidemos que dentro de poco va a haber seguramente elecciones en Cataluña, y que muchos votantes de RC están descontentos con la decisión que ha tomado RC, porque no, a la gente no se le explica realmente la verdad, porque... Igual que Junts per Cat, o sea, lo mismo que ella dijo eso, y sin embargo, después se abstuvo, por ejemplo, Junts per Cat votó en contra, votando en contra, que no significa que se hayan aliado con el Partido Popular o con Vox, a pesar de que hayan votado lo mismo, porque votar a veces lo mismo no significa que hagan pactos. Cuando salió, la señora Borràs, la diputada Borràs, dijo que estaba esperanzada de que ahora con este nuevo presidente pues hubiera un cambio, hubiera diálogo, y sin embargo había votado que no. O sea, fíjate en los dos discursos.
Sí, son incongruencias absolutas.
Incongruentes, sí. Porque dentro de los partidos independentistas existen las dos almas. Uno que está diciendo el objetivo y la independencia y no nos importa el resto, pero la realidad es que ellos mismos saben que ahora mismo el paso de una declaración unilateral fue un error. Pero, que lo que se hizo fue un error. Y ellos lo saben, y lo ha reconocido Junqueras.
Però Paco, bueno, aquí el que està... No és només un momentet, Bernat, aquí el que està clar és que els vots minoritaris faran valer el seu poder, i moltíssim. Jo sempre he dit i repeteix des d'aquesta casa que ojalà Balears tinguéssim un partit que representar realment a totes les illes i que no representés un partit nacional. Què ha passat en su BNG? BNG en principi va dir que votaria en contra. Què va passar? Que no sé què els hi van dar exactament. Sé que Núñez Feijóo estava emprenyadíssim per crear alguna cosa que ell havia demanat i no se li havia dat, i ara se li havia promès a través del BNG, el BNG va canviar el vot.
Núñez Feijóo no. Diuen que... Disculpa, Paco.
No. Això d'aquí, bueno, a part del tema del partit regionalista càntabre, que bueno, jo sé que és una actitud populista 100%, com és en Revilla, que va votar en contra simplement per un tema populista, o teorelicista, que d'entrada se'n va portar una mortalada d'euros cap a Teruel, que sí existia.
Que ja segurament se lo merecía, perquè ha sido una regió muy olvidada durante muchos años.
Ni lo dudes, exactamente. Però vull dir-te, què passarà? Com deia en Joan molt bé, ens hem d'acostumar a tenir un govern de coalició. Hasta ara no tindrem. Podemos ha rebaixat... Els Podemos d'avui en dia, en Pablo Iglesias d'avui en dia, no és els Podemos dels 15M. Ha rebaixat moltíssim el seu discurs. Avui en dia jo el posaria perfectament a nivell PSOE o quasi. Entens? Per tant, en tot i això, les guerres internes que hi haurà i que segurament no sortiran en premsa seran importants. Però... Jo dubto molt que el PSOE tragui por las buenas en les exigències de Podemos. Por las buenas.
Paco, Podemos, eso lo sabíamos. O sea, una vez que se gobierna, ya no te digo de partidos que son socialdemócratas y al final terminan gobernando prácticamente de centro-centro-derecha. Una vez que se gobierna, viene la realidad. Y la realidad es que en Europa no puede gobernar un partido comunista. No tiene función ahora mismo un partido comunista conforme están las estructuras económicas. Un partido comunista no tiene sentido en España. Y eso Podemos lo sabía también. Ellos han hecho un discurso ahí más extremo, pero una vez que están en el poder, o una vez que han visto que van a gobernar, el discurso se ha moderado mucho. Yo entiendo que debe ser... un gobierno progresista que debe ser un partido que vaya hacia la socialdemocracia y un partido que vaya también a la devolución de derechos que se hayan perdido. Porque ahora, por ejemplo, se habla, mucha gente está hablando de que la economía va a sufrir porque se van a subir los impuestos, que suben a partir de 130.000 euros, que ya yo no entiendo esa preocupación porque yo no conozco tanta gente que gane más de 130.000 euros. Pero aunque se está hablando de que se va a subir un 2%, todavía es menos de lo que esta misma segmento pagaba hace 15 años. O sea, realmente, no es que las propuestas de Podemos y del PSOE en la socialdemocracia sean radicales, sino que van en la línea de Europa, incluso en la línea de Europa, en países que son de derechas, pero de derechas progresistas, que es otro tipo de derecha, como por ejemplo Alemania.
Derecha progresista, vaya término.
Vinga, anem acabant. Has comentat el cas de...
Progressista en lo social.
Has comentat el cas de Montse Bassa. Hi ha presència en el Congrés de Diputats de familiars de persones que han sigut notícia per diferents fets, però són familiars, no són polítics. En aquest cas, Montse Bassa, tenim la mare d'un dels empresonats pel cas del Sasso, tenim la germana d'un assassinat per ETA, a Jiménez Becerril, a Sevilla, tenim el fill d'un expresident del govern, com és Suárez Ilana. En fi... una recomanació, hi ha un llibre de William Davis que es diu Estados Nerviosos, ell és professor de la Universitat de Londres, és un assaig molt interessant que explica com les emocions s'han estat apropiant de la societat i com cada cop més creiem menys amb els fets objectius i el populisme utilitza més doncs, el desgast, la negació de les dades objectives dels estadistes, i ho vam veure ahir en el Congrés dels Diputats, no? Com les emocions va ser el vector que va a conduir, ¿no?, la sesió d'investidura.
Porque ellos usan, es lo que te decía, muchos de los discursos que había no eran lo que ellos pensaban de verdad, era para sus oyentes, para la gente que les vota, y eso es lo peligroso. Pero lo peligroso no es solo lo que ha pasado en el Congreso, lo peligroso es que eso se ha extendido en la sociedad.
Ens queda un minut i mig. Una valoració molt ràpida. Ens hem aixecat avui aquí al de Farafara explicant-vos aquesta entrada en una casa de Formentera la nit del cap d'any. Una família molt coneguda van entrar, la dona viu sola, és Vilda, va marxar a sopar a casa d'un fill i quan va tornar doncs hi havien entrat i sobretot li havien fotut ses joies en valor de 15-18.000 euros, que eren les joies de tota una vida, amb gran pes emotiu, emocional, més enllà d'alguns diners i després coses com torró de xocolata o petards. En fi, una valoració molt ràpida, perquè ja estem acabant.
Molt ràpid.
Teniu... No mos acabem de treure, no?, això dels robatoris.
No mos treurem. És molt trist i desgraciadament cada dia més habitual. I, bueno... Treurem-nos-ho, no? Tinguem en compte que vivim una illa plural on hi ha gent de tot tipus. Amb això no vull dir que els lladres necessàriament tinguin que ser de fora. Algunes vegades potser cobrim-nos això d'aquí. N'hi ha que s'estan aprofitant i, bueno, nunca se sabe.
No, bueno, pues la meva part feia falta tenir un govern i començar a pensar en aquestes coses que ens afecten de veritat, no? La tranquil·litat a la gent de Formentera, que...